Sant Cugat a fons, de 10 del matí a 1 del migdia, amb Alba Triador.
Nascut a Solivella el 1947, llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona i doctor en Lletres i Filosofia per la Universitat de Bolonya. Ha exercit la seva professió en dues línies, la docència i l'arxivística. Aquesta passada Diada de Sant Jordi, després de 22 anys al capdavant de l'Arxiu Nacional de Catalunya, el seu director, el senyor Josep Maria Sanz Travé, es jubila. Senyor Sanz, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Es va jubilar aquest passat dijous, a més una data molt poètica, perquè va ser justament 20 anys després que la seu de l'Arxiu Nacional de Catalunya s'inaugurés aquí a Sant Cugat.
Efectivament, feia 20 anys, el dia 23 d'abril, que es va inaugurar aquesta seu definitiva de l'Arxiu Nacional de Catalunya a Sant Cugat, i la veritat, jo feia 70 anys, i per tant, doncs, ja em tocava jubilar-me.
Però no era una data a l'atzar, oi que no, senyor Sanz?
No, home, no, és la data que vaig néixer.
No, a més, feia vostè 70 anys el dia 23, també.
Home, esclar, per això em vaig jubilar, carai. El 24, de fet, em vaig jubilar, eh?
Carai,
sí, doncs... Sí, però vull dir, la data del meu naixement, hi ha una incorrecció en la que vostè ha dit, és el 23 d'abril de 1945, per tant, doncs, són els 70 anys.
Doncs, corregit aquest 47 corregit. Que anava errat, el feien més jove, senyor Sanz.
Bueno, no passa res, també ho soc.
L'arxiu va néixer fa gairebé 35 anys, per això, abans d'arribar aquí a Sant Cugat, i vostè en va ser un dels seus creadors. En aquells moments ja s'estava pensant per ser un òrgan, una estructura i també una infraestructura d'estat?
Efectivament, quan en temps del conseller Max Kanner vam començar a planejar el que era la cultura del nostre país, doncs en tot allò que nosaltres podíem organitzar com a estructura d'estat i infraestructura d'estat, ja ho vam fer. L'Arxiu Nacional, òbviament, formava part d'aquestes infraestructures i d'aquestes estructures d'estat, no? Qualsevol nació, qualsevol país necessita un Arxiu Nacional, perquè qualsevol país i qualsevol nació té una administració. Per tant, l'administració crea documentació, per tant, s'ha de tenir o s'ha de programar pues un lloc on aquesta documentació, quan hagi perdut la seva vigència administrativa, doncs es pugui col·locar, s'hi pugui dipositar i que estigui a l'abast en el seu moment i d'acord amb una normativa específica que estigui a l'abast dels investigadors. L'any 1980, quan es va crear l'Arxiu Nacional de Catalunya, doncs ja es va crear pensant que estàvem creant una infraestructura d'estat. Per això nosaltres vam ser, diguem-ne, més audaços que la pròpia Generalitat Republicana. L'any 31 la Generalitat Republicana va crear l'Arxiu General de Catalunya. No es va atrevir a dir l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè no podia competir o no volia competir amb el que era l'Arxivo Histórico Nacional que hi havia a Madrid. I per tant va dir Arxiu General. De fet, aquest Arxiu General no va funcionar fins al 36, durant la Guerra Civil, que va fer una tasca impressionant en la salvaguarda de la documentació. Però nosaltres, l'any 1980, ja vam ser audaços perquè teníem les idees clares i, per tant, vam crear l'Arxiu Nacional de Catalunya. Això, naturalment, va provocar doncs una certa tensió amb el Ministeri de Cultura del moment, no? Els seus responsables. Oye, ¿por qué llamáis nacional a un archivo que tiene que ser regional, no? Nosaltres vam dir que nosaltres ho teníem clar. Si Catalunya en aquells moments, d'acord amb la Constitució, era una nacionalitat, el que corresponia a una nacionalitat era un arxiu nacional, no un arxiu regional, no?
Exacte.
I així, doncs, ho van tirar endavant i al final ja van entendre i l'Arxiu Nacional, doncs, ha quedat nacional i, naturalment, és una infraestructura i una estructura d'estat.
Vostè parlava ara fa uns minuts que la raó fonamental de l'existència de l'arxiu és arxivar precisament la documentació de l'administració, però a vegades també inclou la documentació d'empreses o organismes que són fonamentals per la història del nostre país. Com es fa aquesta elecció per escollir aquestes empreses fonamentals per la història de Catalunya?
Miri, l'Arxiu Nacional de Catalunya, com a arxiu nacional, el que el justifica és precisament que ha de ser l'arxiu on ha d'anar a parar la documentació de l'administració, no? Però Nosaltres també vam pensar que no n'hi havia prou que fos només un arxiu general de l'administració catalana o arxiu nacional de l'administració catalana. Hauríem un arxiu nacional amb un sentit ampli. Ampli que s'ocupés no només de la documentació de l'administració, sinó també de tota aquella documentació que fos rellevant per a refer, per a reescriure, per a escriure, per investigar la història del nostre país. I en aquest sentit, doncs ja des del primer moment ens vam obrir a la recollida, a l'aplegament d'altra documentació al marge de l'administració. Vostè ha parlat dels arxius d'empreses. Per què vam agafar o per què ens vam decantar cap als arxius d'empresa? Per una realitat, perquè Catalunya és un país doncs, que té aquesta marca empresarial, s'han creat una quantitat enorme d'empreses, algunes doncs, subsisteixen, altres no. Pensi que l'any 1980, 81, 82 hi havia una crisi econòmica important també en el nostre país, que moltes empreses doncs, van fer fallida i que naturalment quedava només d'aquestes empreses doncs la seva memòria històrica escrita. Per tant, nosaltres doncs ens vam encaminar també doncs a recollir els arxius d'empreses. Això no passa en la major part dels arxius nacionals, que només agafen la documentació, com he dit, de l'administració. No només vam tirar cap als arxius d'empreses, sinó que també doncs ens vam encaminar o vam agafar una línia de recerca i aplegament que era els arxius de personalitats. Cap als anys 80 i també cap ara, doncs, home, molta gent doncs, que havia estat exiliada tornava al nostre país. Aquesta gent, la seva activitat, diguem-ne, política, cultural, etc., havia generat documentació. Calia recuperar aquesta documentació i evitar que es perdés, no? I, per tant, doncs, aquesta va ser una línia. Una altra línia va ser la línia de, una altra línia va ser la d'associacions, partits polítics, sindicats, etc.
Ara em venen al cap el PSUC, la UGT. Ha estat difícil aconseguir els arxius d'aquestes entitats?
Pues la veritat, no. No perquè bona part d'aquests sindicats doncs, són sindicats molt responsables o partits polítics. El PSUC té al darrere una història magnífica. En aquests moments, jo ho haig de dir amb tota claredat, no hi ha un partit en el nostre país doncs, que s'hagi significat de manera tan intensa en el que és l'acció política durant tots aquests anys de la dictadura franquista com el PSUC. El PSUC, a més, ha estat l'escola dels polítics del nostre país durant un període molt llarg de temps i, per tant, afavorir que aquesta documentació d'aquest partit polític que ha estat importantíssim dins de la història contemporània de Catalunya, doncs era un repte tant per ells com per nosaltres. I per tant, ells, els responsables del PSUC, van entendre perfectíssimament que era molt important que aquesta documentació es guardés, que es guardés en un lloc públic on pogués ser fàcilment objecte d'investigació.
No sé
va
si...
ser relativament fàcil. De la mateixa manera que també va ser fàcil doncs aquest dipòsit de la documentació de la UGT, que és comparable també a la seva actuació durant tots aquests anys doncs, amb el PSUC. Per tant, són gent responsable i que el que volien és que la seva actuació doncs es conegués i per això ho han dipositat en un arxiu públic com és l'Arxiu Nacional de Catalunya.
No sé si més complicat ha estat recollir informació de la noblesa, que potser és un col·lectiu una mica més recelós, però que és important que estigui en un lloc com és l'Arxiu Nacional de Catalunya perquè la gent hi tingui vast coneixement i per tant vegi l'evolució d'un país.
Vostè pues, ha encertat en el que acaba de dir. Efectivament, la noblesa d'aquest país que n'hi ha, ha estat sempre un grup molt discret. Escolti, ells fan les seves coses, tenen els seus negocis, tenen la seva organització, etc., però no volen interferir en res en la societat, i per tant volen passar d'una manera molt discreta, de la mateixa manera, doncs que no, dic molt diversament, del que van fer els seus avantpassats, que en general, doncs tenien càrrecs o exercien càrrecs dins de l'administració, etc., no? La noblesa, per tant, és discreta i també doncs, ha estat discreta quan ha guardat gelosament els seus propis arxius. Aleshores, aquesta és la realitat. És més difícil, ens ha estat més difícil, doncs, convèncer doncs, aquest grup social de dipositar els seus arxius a l'Arxiu Nacional o que ens permetessin doncs, una còpia per posar a l'abast dels investigadors. Però ha estat una política, jo crec, la que han desenvolupat amb aquest grup, primer una política d'acostament, segon una política de, diguem-ne, nosaltres no anem contra la noblesa, tot el contrari. Ho dic perquè durant el període republicà l'administració de la Generalitat no els va tractar gaire bé. Lògic, no els va tractar gaire bé, i en canvi aquesta gent en general eren molt ressentits amb la Generalitat perquè encara tenien en mente el malament que els havia tractat segons ells la Generalitat Republicana. Per tant, la primera cosa que van fer és una política d'acostament amb els grups, amb aquest grup nobiliari, de ser simpàtics, de reconèixer els seus valors, de reconèixer fins i tot també l'aportació que la noblesa ha fet en la configuració del nostre país, comparable, òbviament, amb la monarquia i comparable, si voleu, amb les classes, per dir-ho d'alguna manera, dirigents econòmiques de finals del XIX i del segle XX, i comparable també amb les classes populars del nostre país, la noblesa ha fet el seu paper, i per tant nosaltres creiem que, si bé tot el que acabo de dir es coneix bastant, en canvi sí que tenim un dèficit profund, de lo que és el coneixement de la noblesa del nostre país. És en aquest sentit que vam crear, precisament aquí a l'Institut, aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'Institut d'Estudis Nobiliaris Catalans, primer, per posar en valor els arxius de la noblesa, segon, perquè aquests arxius fossin accessibles als investigadors, i tercer, perquè s'investigués d'una manera rigorosa, d'una manera objectiva, el paper que ha fet la noblesa en la configuració de la Catalunya d'avui.
Parlàvem ara de molts sectors de l'administració, de les empreses, de la noblesa, però també n'hi ha un que potser és una mica més desconegut per part del públic, és la fotografia, tot i que a l'arxiu n'hi ha més de 3 milions.
I 3 milions i mig.
Ja 3 milions i mig, anem sumant, doncs. I sembla, i ens fa especial il·lusió, i crec que coincidim amb vostè, que finalment sortirà a la llum i se li fa el merescut homenatge a la tasca de Gabriel Casas, un fotògraf una mica oblidat.
Escolti, la part de la fotografia va ser una preocupació de l'Arxiu Nacional des del primer moment. Vam començar amb 4 fotografies, per dir-ho d'alguna manera, de la premsa, perquè vam ocupar a Barcelona els locals que ens va cedir el Ministeri de l'antiga premsa del moviment.
Sí.
Hi havia 4 fotografies, moltes de les quals eren del Pérez de Rozas, però ja tot seguit va ser una de les línies d'actuació que li vam donar prioritat, la fotografia. Nosaltres avui dia, jo crec que devem ser, juntament amb l'Arxiu Fotogràfic de la Ciutat de Barcelona, doncs el centre de tot Catalunya, probablement de tot Espanya, doncs que conserva més fotografies, és a dir, repeteixo, 3 milions i mig són moltes fotografies, i tenim o conservem els fons, els arxius de fotògrafs molt importants i molt punters del nostre país. Vostè acaba de parlar del Gabriel Casas, no? Efectivament era un fotògraf desconegut. Nosaltres ja havíem fet una petita exposició i un catàleg aquí a l'Arxiu Nacional, i ara, com vostè sap, la setmana passada, el dia 21, es va inaugurar en el MNAC doncs una exposició sobre el fons del Gabriel Casas que serà important i que jo convido a visitar-la, perquè realment es veu la importància, el valor que va tenir aquest fotògraf, no? És perengonable amb el Brangolí. Ara també fa 3 o 4 anys vam també fer una exposició en col·laboració amb la Fundació Telefònica, que es va inaugurar a Madrid, una exposició sobre el Brangolí. També va ser una manera de posar en valor aquest fotògraf català, i en tenim d'altres que continuarem doncs, les col·laboracions amb la Caixa, amb la Fundació de la Caixa, amb el MNAC i l'Arxiu Nacional per fer exposicions i per posar en valor doncs l'autoritat, la professionalitat d'aquests fotògrafs, els fons dels quals conservem aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya.
I senyor Sanz, ja si em permet per acabar, perquè ja estaríem parlant hores i hores amb vostè.
Sí, senyora,
perquè...
jo també, eh?
M'agradaria, si pogués ser d'una manera breu, que ens fes balanç d'aquests 22 anys davant de l'Arxiu Nacional.
Doncs pues miri, és molt senzill. Jo vaig assumir la direcció de l'Arxiu Nacional en el moment de la seva singladura. Pensi que ni que es creés l'any 1980, a finals d'any, fins al 81 no vam tenir, fins al 81, començaments del 82, l'Arxiu Nacional només tenia un director i una secretària, no tenia ni local. Per tant, des del 80 fins al 92-95, que l'Arxiu Nacional doncs, va ocupar uns locals, diguem-ne, temporals a Barcelona, al carrer Villarroel, Consell de Cent, doncs va ser l'etapa de la singladura, de la constitució, de la configuració de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Durant aquests 20 anys que jo he tingut l'honor de dirigir aquesta institució, des del 92, però sobretot a partir del 95, del 23 d'abril del 95, en què ens vam instal·lar definitivament aquí a Sant Cugat, ha estat el període, aquests 20 anys, de la consolidació de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Avui és una institució coneguda no només arreu del nostre país, tothom sap que hi ha l'Arxiu Nacional a Sant Cugat del Vallès, vull dir, perquè aquesta relació d'institució i ciutat que l'acull per nosaltres és important, també ho és per Sant Cugat. Per tant, a nivell de tot Catalunya coneix tothom el que és l'Arxiu Nacional. Sí que és veritat que hi ha hagut alguns elements que han ajudat aquest coneixement de l'Arxiu Nacional, com la reivindicació tradicional dels papers, és a dir, dels documents catalans que ens van robar i que estaven dipositats a Salamanca. És també una institució reconeguda i coneguda a nivell de tot l'Estat, començant pel Ministeri de Cultura, amb el qual doncs, sempre hem tingut una relació a vegades cordial, a vegades tensa, però sempre hem mantingut una bona relació. És conegut també l'Arxiu Nacional de Catalunya doncs, fora del nostre país, fora de l'Estat espanyol, perquè han vingut molts arquitectes, molts responsables d'arxius, de llocs d'Europa, de nacions d'Europa, etc., a veure com nosaltres, doncs, arquitectònicament i tècnicament, doncs, vam resoldre la necessitat de la construcció d'un arxiu de nova planta. No?
Senyor Sanz Travé, se'ns acaba el temps. A veure si podem aconseguir una nova data per continuar parlant de la seva tasca, perquè no la podem resumir en 20 minuts. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquest tastet. Adéu-siau, molt bon dia.
Molt bon dia, adéu.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.